Tens alguna pregunta pel Batlle o pels regidors de l'Ajuntament de Sa Pobla? Nosaltres li fem per tu. Envia-nos-la a sapoblaradio@gmail.com o telefona'ns al 971 54 41 12. I 5 minuts, tal i com us explicàvem fa una estona, aquest divendres, el 21 de setembre, i se celebra o se commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer. Aquí a Sa Pobla tenim la Llar de la Memòria, que fa molta feina en aquest sentit i organitza tot un seguit d'activitats. Per això ens acompanya aquí la seva, qui és la seva directora tècnica, també neuropsicòloga, és na Catalina Gos. Catalina, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Parlarem d'aquest Dia Mundial de l'Alzheimer i, si vols, primer repassar amb les activitats que oferiu. Teniu un ampli programa que començarà el mateix divendres i després es perllongarà al llarg de la setmana que ve. Presenta-nos una mica aquest cartell.
Mira, hem programat una sèrie d'actes solidaris, començant divendres 21 amb el Dia Mundial de l'Alzheimer, que des de les 10 del matí fins a la 1 estaran davant l'Ajuntament de Sa Pobla amb un punt informatiu on la gent pugui venir i nosaltres, bonament, els assessorarem en tot allò que els faci falta sobre el tema de l'associació de llar de memòria. Després, dimarts 25, a les 7:30, a la congregació tenim una taula redona formada per Miquel Roca, és catedràtic de psiquiatria i de gas de la Facultat de Medicina de la UIB, que ens xerrarà sobre les demències, el preu del privilegi de pensar. Després, na Margalida Gil i Planes, que també catedràtica de psicologia social i doctora en psicologia, que ens parlarà de l'impacte emocional de les demències, qui cuida el cuidador, molt important la figura del familiar cuidador, en aquest cas. I també tenim a Maria del Pilar García Pertegat, nutricionista, també col·laboradora també en la Llar de Memòria, que ens parlarà dels hàbits nutricionals de saludables en la població anciana. Jo moderaré aquesta taula i esperem que pugui assistir molta gent.
Per tant, tres experts, tres persones que des de diferents llocs, el cuidador, la demència en si, i després un aspecte important com l'alimentació, posaran damunt la taula coses que interessen a tota la població en general, perquè si no estem afectats i podem estar algun dia, no?
Jo crec que és interessant, ja sigui per familiars, cuidadors, professionals també que estiguin interessats i a la població en general també.
Després passam a divendres, divendres 28.
Exacte, divendres 28 tenim la col·laboració del grup de teatre de Can Pau Blanc, Carpe Diem, en la obra La vida és una tòmbola a les 8 de la congregació i centrades a través de taquilla inversa, en aquest cas. I acabarem amb una festa, la Festa Solidària per la Memòria, dissabte 29, a partir de les 7, a la plaça del Mercat, amb els grups de Reu i Aires de la Cala, i un sopar solidari benefici de l'associació. L'entrada, els tíquets estaran a la venda el mateix dia allà mateix.
No per te comprar-los de forma anticipada.
Exacte.
Molt bé, i d'això és tot el que prepareu, moltes coses i ben interessants, i si vols ara podríem parlar una mica de vosaltres, perquè precisament aquest Dia Mundial de l'Alzheimer és un dia per donar visibilitat i també per difondre informació relativa a aquesta malaltia, a la gent afectada i a la gent que hi fa feina. Així que conta-nos primerament una mica què és la Llar de la Memòria de Sa Pobla.
La Llar de Memòria és és una associació sense ànim de lucre per familiars i amics, que diguem, de persones afectades de l'Alzheimer o altres demències. Sempre tenim l'Alzheimer a davant, però demències...
No ets única,
no
per tant.
I com a associació tenim un centre de dia d'estimulació cognitiva amb un horari que obrim des de les 8:30 fins a les 5:30. I tenim centre de matí, el servei de menjador a migdia i el servei de tarda. També amb estimulació cognitiva. A dia d'avui som 28 usuaris, i per poder accedir lo que és el centre de dia han de tenir un diagnòstic de deteriorament cognitiu lleu o ja una demència, ja sigui Alzheimer o un altre tipus, com han dit antes. I a partir d'aquí nosaltres fem un seguit de serveis, ja sigui l'estimulació cognitiva tal qual es diu, que diguem, coordinada per jo mateixa, en què estimulant les diferents funcions cerebrals. I després tenim una sèrie de tallers, estimulació musical, art-teràpia, motricitat. Hem promogut el tema de sort terapèutic, amb unes jardineres que els mateixos usuaris van cuidant. En aquest cas, nosaltres aprenem més d'ells.
Segurament.
Veritat que sí. I també hem promogut la teràpia intergeneracional i la teràpia amb animals. A la teràpia intergeneracional tenim com la guarderia de confits i el CEIP de Tresorer Cladera, que venen nins de partir de 3 anys, 4 anys, que estan amb els nostres usuaris, fent diferents activitats.
I això suposo que és una cosa molt beneficiosa, no? Poder estar...
Sí, és a dir, els hi pugen
més petits.
Tant els beneficiosos tant per nins com per als adults, en aquest cas.
Com va néixer la llar de la memòria? En tot aquest context de les demències, hi ha mancances assistencials?
Llar de memòria sobretot va néixer a través de mateixos familiars que no trobaven aquell lloc per poder dur o per poder estimular i rehabilitar el seu familiar. A partir d'aquí, un grup de familiars va començar a preparar una sèrie, bueno, ja fa des del 2009 que va començar, per donar un servei d'estimulació cognitiva cap a aquests familiars, ja que no el tenien aquí a la Pobla.
I qui pot acudir a vosaltres?
En quin sentit?
Vull dir, poden acudir també cuidadors,
sí,
malalts, vull dir, és un servei una mica integral. Qui pot venir o se pot acostar a la llar de la memòria?
Poden venir tant fes familiars, cuidadors que també vulguin una mica d'assessorament, si tenen algun familiar que té una malaltia de demència, en aquest cas, perquè també tenim el servei de psicologia i és un servei de psicologia familiar una mica per informar i assessorar com cuidar en aquest tipus de malalts.
Per tant, feis un servei molt complet, diríem, a tota la gent que se'n veu afectada.
Exacte.
Els cuidadors també damunt de la seva esquena hi ha un pes important.
I se'ls ha de cuidar.
Sí.
Sempre dic que l'associació...
Hi ha una d'aquestes xavades que diu qui cuida el cuidador,
exacte,
no?
Exacte. Crec que és una figura que se li ha de tenir molt d'esment, que se li ha de donar molt de suport i se li ha de guiar una mica, també, perquè no se vegi tota sola davant d'aquest procés. Perquè dona una sobrecàrrega emocional també molt dura.
Pel que fa a malalts, deies que han de tenir el diagnòstic.
Si no tenen el diagnòstic, doncs nosaltres fem una valoració sempre previ neuropsicològica i veiem si hi ha un possible també deteriorament. Així tot, recomanem que vagin a un neuròleg, val, que se'ls hi derivi, perquè hi hagi un seguiment també mèdic, en aquest cas.
I ara mateix teniu 28 pacients malalts,
sí,
no sé com els deus.
Usuaris.
Usuaris, aquesta és la paraula més correcta. Donar les vostres possibilitats, trobes que donau abastament o teniu... Jo ho sé, llista d'espera, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha gent que li agradaria venir però no pot, o com ho teniu ara mateix?
Hi ha alguns moments que sí que ens hem trobat en què hem hagut que s'ha creat la llista d'espera. Ara dia d'avui no és en aquest cas, ara hi ha 4 places disponibles de matí, també, i bueno, ara no seria el cas de la llista d'espera, però sí que n'han tingut.
I fer feina tant de matí com ara baixa, com un centre de dia, diríem,
sí,
no?
Exacte.
És aquell moment que pot ser familiars per...
Com un servei de respir també. Nosaltres ens considerem un centre d'estimulació cognitiva, però no deixa de ser també un respir també per familiars durant les hores que els usuaris estan amb nosaltres en el centre.
Sí, perquè quan coneixes històries personals de gent que els afecta, els familiars a vegades els acosta una mica deixar aquestes persones, i perquè els deixen quan han d'anar a fer feina.
Perquè hi ha un abandonament.
Sí, però no cal haver d'anar a fer feina per deixar-los. També els podem deixar per anar a fer un cafè.
Han de veure més benefici de dur-los a un centre, que el nostre objectiu és intentar mantenir el seu rendiment cognitiu, que no deteriori tan avançat, tan ràpid, uh-huh. val? Però també hi ha la figura de respir uh-huh. per familiar, uh-huh. que al principi sí que costa el fet de deixar-los en el centre, però després una vegada veuen que ells estan bé,
és
que ells també és
per
positiu
tots.
Per ells, doncs uh-huh. aquí veuen...
Estimulació cognitiva, a través d'activitats, m'imagino, a part d'aquest taller més específic que feis intergeneracionals i
Exacte.
Amb música i altres coses, això es tracta d'activitat que feis amb ells.
Sí, ja siguin llapis i paper, uh-huh. ara també volen fomentar l'estimulació a través de les noves tecnologies, a uh-huh. través de les tablets, i també a nivell oral. Uh-huh. I una cosa que crec que m'ha faltat dir és que també fem el tema de l'estimulació musical. Hem posat en marxa el tema de música per despertar, uh-huh. que és a través d'uns cascos sí. de música, se'ls hi posa la música de la seva vida personal i s'ha vist que és molt positiu per ells. Inclús veu com s'alegren, canten, hi ha un record darrere la música i realment la memòria emocional és la darrera que se perd. I jo sí. crec que és molt important aquesta, estimular-la. Mm.
Tot això per frenar aquest deteriorament cognitiu a través d'activitats, és a dir, no farmacològica.
Exacte.
Farmacològicament, se parla molt de l'Alzheimer, però és que hi ha més demències, que no és l'únic. A vosaltres, entre pacients, quines són les malalties o quins són els casos més habituals quant a això?
La més habitual després de l'Alzheimer que ens trobem és la demència tipus vascular, sí. que és que han tingut ictus i arrel d'aquí hi ha una demència, i també trobem demències tipus Parkinson. Uh-huh. Aquestes són les que més s'han... Bueno, que nosaltres dins del centre tenim uh-huh. amb els usuaris.
Quines són una mica les senyals d'alarma, per dir-ho d'alguna manera, per poder fer una detecció, diríem, més precoç d'una situació?
Podríem dir que una de les senyals pot ser quan el teu familiar veus que té errades que abans no fa, com pugui ser ja de memòria concretament, a nivell de memòria, mm-hmm. d'alt, o també si estava fent alguna professió, que encara té alguna professió, i veu que no és tan hàbil a l'hora de fer aquesta activitat que habitualment a la vida quotidiana sempre fa, i ara veus que hi ha més errades de lo comú, o que hi ha coses que surten una mica de l'habitual, mm-hmm. que diguis mon pare o ma mare no solien actuar d'aquesta manera, mm-hmm. Normalment ella no ordenava les coses d'aquest tipus, mm-hmm. les coses bàsiques també de la vida diària, val? També se poden trobar.
Mm-hmm. És una consulta metge d'aquest salera, però com a especialista qui tracta el tema de les demències? Quina és l'especialista adequat?
El neuròleg, en aquest cas.
El neuròleg seria... que és l'adequat aquí a adreçar-se. Sí. Llegint una mica informació clara, com que s'aproxima el Dia Mundial, he vist alguns reportatges i dades i m'han impactat bastant. Sabré que Balears es calcula que hi ha uns 60.000 malalts d'Alzheimer i més de 200.000 cuidadors informals, no professional diríem, que s'hi dediquen a temps parcial o temps complet. Vull dir que això suposa que afecta a moltíssimes de persones, no?
Sí, i anirà en augment. S'ha dit que l'any 2030-2050 hi haurà el doble de gent afectada. Uh-huh. Desgraciadament és una malaltia que a dia d'avui no hi ha cura, uh-huh. I el que podem fer és intentar tractar amb el que tenim per ara i donar suport, sobretot, jo crec, en els familiars i en els usuaris, uh-huh. intentant que, malgrat tinguin aquesta pèrdua, estiguin còmodament i se sentin a gust.
Uh-huh. Anirà amb augment perquè vivim més, no?
Els anys és el que té, sí. L'esperança de vida també té unes conseqüències i una d'elles és les malalties de demència.
Uh-huh. I clar, ara és que no té cura de moment, però els reptes de cara en el futur, quins són? Poder ser
Exacte.
Curable
Enguany-se...
o frenar-ho? Quin és una mica el repte
el
de tot això?
El lema nacional d'aquest any és Alzheimer, consciència social, consciència, val? És una mica destinat en aquesta ciència que s'ha de promoure el sistema de la investigació. i des de la Confederació Espanyola d'Alzheimer enguany és un dels lemes, el lema principal que diguem, i allà lluitant. No s'ha d'aturar.
Quan a la Llar de la Memòria vosaltres sou una entitat que explicaves que és una associació, una entitat sense ànim de lucre, de quina manera podeu anar desenvolupant la vostra activitat?
Nosaltres, és a dir, els usuaris paguen una quota mensual, però aquesta quota mensual només cobreix un 66% de tots els gastos. I l'altre percentatge com es cobreix? Pues, és a través de donacions, a través de subvencions que sol·licitem, a través de la quota dels socis, que qui vulgui ser soci ja l'anima que vengui i se faci soci de l'associació, i a través dels actes solidaris, com aquesta setmana fem, i també fem altres al llarg de l'any.
Per tant, teniu socis, i tu de 28 ara mateix usuaris, i vosaltres quanta gent sou? A part de la gent que pugui fer feina des d'un nivell tècnic, teniu voluntaris, per exemple?
Això sí.
Que, a part dels socis,
estic contenta també, que hagi estat aquest tema.
Segurament hi ha gent que potser li fa ganes venir, involucrar-se de qualque manera en tot això.
A part de les 8 treballadors que formen part de Llar de Memòria, de la junta directiva, també tenim voluntaris, ja sigui a nivell d'actes socials, que venen bonament a ajudar, i també voluntaris de centre, que d'aquí vull anomenar Anna Cati Morell, perquè és una voluntari que ve setmanalment a fer feina amb els nostres usuaris, i tot l'equip està molt agraïda amb ella, la veritat, perquè
no falla.
I la veritat que persones com ella fa que també ens donin una mà i que la cosa pugui avançar també.
Per tant, teniu les portes obertes a la gent que vulgui passar allà una... Suposo que
exacte,
se tracta simplement
cadascú
d'estar allà una estona,
bonament,
no?
Cadascú ve bonament a l'horari que pot, i és una ajuda per tot l'equip.
Una ajuda important. A on està el psicòleg que vol venir i no sap on està la Llar de la Memòria?
Estem a la plaça del Mercat, a l'antic ambulatori, i tenem des de les 9, bueno, 8 i mitja que ja està obert, fins a les 5 i mitja, ja mos trobaran per qualsevol cosa.
Catalina, volies afegir alguna cosa més?
En principi no, donar-se gràcies a tu, Àngels, per convidar-me aquí, i que esperant molta assistència en els actes de la setmana que ve, i que tingui, que arribi molta gent aquesta informació.
Això mateix, perquè els actes aquí, com tu deies, sou una associació i fa que les coses vos puguin rodar, que tingueu recursos per seguir donant aquest servei que és tan important per molta gent i moltes famílies. Catalina, gràcies, que vos vagi molt bé.
Moltes gràcies.
S'escapen sempre amb excuses, amb por que se'ns noti la pelusa, i així anem perdent les nostres muses. I no te lo digo a vos, que quise como a mi vida, dejando el ancla perdida, sin brújula interna.